Tot just un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir. Avui amb nosaltres a l'estudi Ramon Barnils tenim per ara Pere Casajoana, de Convergència i Unió, Bruno de Salvador, del Partit Popular, Pere Soler, del PSC, i Guim Pros, de la CUP. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Estem a l'espera que s'incorpori Joan Calderón d'Iniciativa, ho hem vist en un tuit de la seva formació. Escoltin, el Ministeri d'Afers Exteriors espanyol assegura que està fent gestions en diversos àmbits per saber quina és la situació del fotoperiodista santcuatenc Ricardo García i també del periodista del Mundo Javier Espinosa, que van ser segrestats a Síria el 16 de setembre. L'alcaldessa, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya i el Col·legi de Periodistes han demanat l'alliberament immediat de García i la resta d'informadors retinguts al país. Cugat.cat ha parlat amb el portaveu de les famílies dels segrestats, Gervasio Sánchez, que explicava això.
Parecía que había que ser prudente y que el silencio informativo podía beneficiar a los periodistas, a Javier y a Ricardo, retenidos el día 16 de septiembre, pero que estas gestiones que estaban haciendo iniciáticas pueden ser beneficiadas de un silencio informativo, pero tres meses después del secuestro, la ausencia de demandas específicas por parte de los captores y el desinterés de estos captores por solucionar esta situación, pues se ha llevado a hacerlo público.
Hem escoltat el portaveu, explicava que han estat durant uns mesos sense dir res, a l'espera d'intentar establir negociacions amb els segrestadors, però que, vist que no hi havia cap mena de petició, han decidit fer públic el cas per intentar accelerar la solució i trobar una sortida per Espinosa i Ricardo García. Ahir vam tenir un pronunciament de l'alcaldessa en nom de Sant Cugat, però aprofito que els tinc avui també aquí a la tertúlia per donar-vos la paraula sobre aquest tema. Pere Casajoana, Convergència, com vulgui.
Bé, bon dia a tothom. Evidentment, és molt important reclamar la llibertat dels periodistes segrestats, bàsicament perquè en qualsevol conflicte sempre es tendeix a amagar informació i per així poder confondre. Reclamo i des de Convergència i Unió l'alliberament immediat d'aquest periodista, pel bé personal seu, òbviament, però també pel bé de la comunicació i de la llibertat d'informació d'arreu del món.
Partit Popular.
Sí, buenos días. Bien, yo el acento no lo pondré en el hecho de que sea periodista, que es una profesión como cualquier otra, sino en el hecho de que es una persona. En este caso es una persona, pues, de nuestra ciudad, San Cugat. Y, bueno, remarcar, estamos ante, pues, un grupo terrorista, con todo lo que ello implica. Esto, añadirlo al hecho de que es importante llevar una necesaria prudencia en las negociaciones que el gobierno de la nación, en la medida de sus posibilidades, pues está haciendo con las autoridades del país y con quien considere oportuno, y también dar nuestro apoyo desde el Partido Popular en Cuba a la familia, a los amigos, a los compañeros de profesión, esperando que tenga, pues, una fácil solución.
PSC.
Sí, el primer de tot, solidaritat amb la família, amb els companys de professió del Ricardo. No és malauradament no és l'únic, ni serà el primer, ni serà l'últim d'aquests casos que passi. Entenem que la informació que s'està donant, suposo que és una informació prudent, si s'estan fent negociacions. Recordem el cas que també va passar amb els cooperants de Barcelona Solidària i que van estar molts mesos segrestats i que finalment van ser alliberats. Per tant, són negociacions temporals a llarg termini, però sobretot jo crec que, tal com deia en Pere, és un atac a la llibertat d'expressió. Jo crec que l'atac que s'està duent a terme contra els professionals de la informació arreu del món, en conflictes, doncs no té cap tipus d'explicació, de la mateixa manera que altres tipus d'atacs, però en aquest cas, doncs, com que són mediàtics i solen conèixer, doncs creiem que revesteixen de certa gravetat. En tot cas, reiterar la nostra demanda d'alliberament, reiterar la nostra demanda de que acabi tot i que tot acabi bon port, i solidaritat i estimació a la família en aquest sentit, que és qui ho està passant realment malament.
Joan Calderón, d'Iniciativa, molt bon dia.
Molt bon dia. No, en primer lloc, doncs, fer palesa tota la solidaritat i comprensió amb la família, denunciar una vegada més que portar la llum d'aquests conflictes bèl·lics doncs té un component de risc important. En aquest cas estem parlant de periodistes, perquè hi ha el cas del Ricardo García, però l'Espinosa, el Marginedes, doncs són casos clars de periodistes vocacionals, perquè al final aquests periodistes que van a aquest tipus de conflictes a explicar el que passa i que gràcies a ells sabem la realitat del dia a dia d'un conflicte com per exemple el Siri, doncs té un component important, no? Llavors en cas de conflicte bèl·lic, que és la primera víctima a part de la gent, del poble, de la ciutadania, és la informació i la llibertat d'expressió, no? I jo crec que en aquest cas, en aquests tres casos, en podríem parlar de molts altres, perquè els periodistes, el col·lectiu de periodistes, sempre estan en risc en aquest tipus de conflictes. La segona víctima és la informació i en aquest cas els periodistes, no? O sigui, tot el suport, i esperem que, bueno, no sé si ho has anunciat, Pep, però bueno, tenim una proposta sobre la taula de fer una declaració de junta portaveus de solidaritat.
No en tenim constància, però quan seria? Ja que aprofito.
No, pel proper ple.
Pel proper ple.
O sigui, hi ha un text sobre la taula i en principi jo crec que pot haver l'acord de tots els partits polítics.
La CUP, Simpros, bon dia.
Bon dia. Sí, d'entrada, quan passa una cosa d'aquestes, evidentment, solidaritat amb família, amics, amigues i la gent de la seva professió, i és difícil fer una anàlisi polític d'una situació més... I és més bàsic centrar-se en allò estrictament humà, bàsicament perquè és evident que ens amaguen informació de com estan en tot, i és lògic, perquè segurament si se sabés exactament com estan totes les negociacions passarien coses que no ens agradarien, i per tant desitjar que ràpidament sigui alliberat ell, les altres persones segrestades, i que pugui tornar a casa. En tot cas, esperem que, bueno, esperem no, perquè segur que serà així, però que el fet de que se segresti periodistes no deixi de fer que precisament gent d'aquesta professió ens expliqui com els conflictes des que passen a altres zones del món.
Algun comentari més? Passem a un altre tema. Parlem ara de seguretat. Els Mossos d'Esquadra asseguren que el nombre de robatoris a domicilis d'enguany és inferior al del 2012, tot i que han admès un repunt entre setembre i octubre. El cos policial, tot i això, manté un dispositiu contra aquest tipus de delicte del qual no ha facilitat les xifres absolutes ni relatives. És una informació que ha sorgit després de la Junta de Seguretat Local, que s'ha reunit aquest dilluns al matí per posar en comú les dades recollides en aquest àmbit durant el 2013. Va ser un tema que vam tractar en diverses tertúlies. Vam dir que estaríem a l'espera de conèixer les dades. Un cop conegudes, voldria saber la seva opinió sobre aquesta qüestió. Que comenci com a Gràcia Unió i fem una volta amb les altres opinions.
Bé, en aquest tema jo crec que s'ha de ser molt caut. S'ha de ser molt caut perquè la seguretat és un tema essencial en la vida dels ciutadans, i crear alarmes innecessàries provoca un estat en la població que no afavoreix gens en la convivència. Ja va haver-hi una onada ara a Vall d'Oreig i a la Floresta darrerament, sobre lladres que sortien del bosc, que va provocar una alarma social. Cert que van haver-hi uns robatoris, però va provocar una alarma social, jo considero que innecessària. Per tant, demano molta prudència amb el tema aquest, pel bé de la ciutadania, que és un dels aspectes i un dels pilars essencials, que hi hagi una seguretat al nostre municipi en base a una convivència, a una bona convivència.
Bien, des del Partit Popular queremos poner sobre la mesa que efectivamente se ha reducido pues los robos, especialmente robos a domicilio en la ciudad, pero sí que ha aumentado la percepción de inseguridad en Sant Cugat, y también se ha concentrado, es decir, en diferentes barrios. Hablo especialmente del barrio de Cantrabal, hablo en algunas zonas pues de Mirasol. Allá se ha concentrado, con lo cual ha incrementado la percepción de inseguridad, y eso nos exige pues tomar medidas como municipio, ¿no? Tomar medidas porque la seguridad es una de las competencias básicas de los municipios, mantener la seguridad. Nosotros tenemos al contrario, nosotros constatamos también, lo llevamos pues desde que ha empezado este mandato en el año 2011, diciendo que Sant Cugat está por debajo de las ratios que establece la Generalitat de número de policías por habitante en municipios, y por y tanto en policía local como en Mossos d'Esquadra, ¿no? Esto es un tema que nosotros denunciamos. Consideramos que se tienen que incrementar la inversión en seguridad, valoramos positivamente, ya lo dijimos la semana pasada, las medidas tomadas deprisa y corriendo, ya tarde, pero al final, en definitiva, se adoptaron de instalar cámaras de seguridad en las entradas y salidas del barrio de Cantraval, y consideramos que este tipo de medidas lo que hacen es ayudar a disminuir la percepción de inseguridad que viven determinados barrios que están un poco en el extrarradio del centro urbano, y así pues ayudar a tener una seguridad pues mucho más segura, valga la redundancia.
PSC, que prenia notes el
senyor Soler. Sí, no, com que ja n'hem parlat extensament en aquestes tertúlies.
Sí, però tenim les dades, que no les teníem.
Sí, bueno, però
almenys les van facilitar.
No, però les dades els hi donàvem nosaltres a partir de les comissions informatives i de les informacions que anàvem tenint, dient que el nivell de seguretat del nostre municipi doncs és òptim. Han baixat els robatoris, hi va haver-hi puntualment una alarma social, i el que sí vull discrepar és d'aquesta percepció que Sant Cugat és una ciutat insegura, o que ha augmentat exponencialment perdó, el grau d'inseguretat. Tots sabem, i ho hem dit diverses vegades, que una cosa és la percepció i l'altra cosa és la seguretat. Jo li recomanaria al senyor Bruno de Salvador que fes l'exercici de parlar amb els sindicats de policies, de parlar amb els agents de policies quan els veu pel carrer, i que els hi faci aquesta pregunta, quina és la percepció que tenen ells. I sempre, sempre els hi diran que Sant Cugat és una ciutat segura, molt segura, en aquest sentit. El que passa és que poden haver-hi rebrots, és a dir, quan hi ha 2-3 robatoris en un barri, clar, augmenta el 300% o el 150%, doncs perquè hi ha una ràtio excessivament baixa. Amb una cosa que sí estaríem d'acord és que en els propers pressupostos la inversió en seguretat en el municipi no és la que nosaltres desitjaríem. En aquests moments, possiblement més enllà de les càmeres, que poden ser una bona solució per acontentar a determinats veïns de determinats barris per quedar-se tranquils, possiblement milloraríem les eines de treball de la mateixa policia, unes mancances dels cotxes policials en un estat bastant, bastant lamentable, i altres eines que necessita la policia, així com l'increment de la plantilla de policia que ha anat minvant respecte a anys anteriors. Per tant, però aquest jo crec que seria un altre debat. La percepció, no estic d'acord que augmenti, i crec que Sant Cugat és una ciutat segura.
Molt breument, senyor.
Molt breument.
Com
es combat la percepció? La percepció es combat amb campanyes de comunicació, cosa que el Partit Popular vol retallar.
Iniciativa.
Bé, sentint el representant del Partit Popular, el senyor de Salvador, a vegades sembla que en lloc de Sant Cugat vivim a Ciudad Juárez, perquè sembla que aquí haguem de fer, haver de tenir dispositius de seguretat molt escandalosos. Aviam, les dades són les que són. Si les comparem amb les dades que tenim a l'entorn, les dades són objectivament, si voleu, positives. Evidentment, Sant Cugat té problemes de seguretat, com hi ha a tot arreu, però en aquest cas jo crec que la feina dels Mossos d'Esquadra i també de la policia local doncs és una feina que a poc, d'una forma que jo prefereixo així, discreta, es va fent i es va fent bé. És veritat que potser la percepció en algun moment determinat, com pel tarannà de les mesures, estic parlant del famós helicòpter, doncs potser en aquell moment la percepció d'inseguretat va créixer, perquè clar, la gent no sabia ben bé què passava. Però aviam, les xifres estan aquí, els números són els que són, i és cert que Sant Cugat, doncs, pel que sigui, no ho sé, té unes xifres de robatoris i d'incidències menor a altres ciutats al voltant. I això és així. Ens agradi o no ens agradi. S'han implementat mesures, hi ha càmeres que des d'Iniciativa doncs, sempre hem criticat una mica, que no ens acabava d'agradar, que preferíem un model de seguretat de proximitat, un model de seguretat de barri, però bé, hi haurà una comissaria nova i no hi ha un repunt de xifres de delictes importants que justifiquin una inversió, un estat policial, que és el que li agradaria al Partit Popular.
La CUP?
Sí, no, una mica en la línia del que apuntava el Joan. Jo crec que si un extraterrestre ens mira des de dalt i escolta el Bruno, deu pensar que mira, que té un company extraterrestre aquí a la Terra, perquè realment voler vendre la imatge de Sant Cugat com a ciutat insegura és comparada amb ciutats, ja no de Ciutat Juárez, del voltant, jo crec que fa bastant, bueno, fa riure, no? En tot cas, és evident que si hi ha un, si durant un temps concret es concentren robatoris en barris concrets, valgui la redundància, doncs en aquells moments, en aquell lloc, doncs segurament hi haurà una sensació de malestar, però això és de lògica. D'aquí a voler extrapolar que estem davant d'una ciutat insegura i que s'ha d'augmentar els recursos en seguretat i que hi ha d'haver-hi més policia al carrer i que, com has dit això, més policia i menys campanya, doncs és evident que no és la solució. Jo crec que les dades demostren que estem davant, vivim en una ciutat que pateix un índex molt, molt baix de robatoris comparat amb d'altres i que en tot cas la solució és, jo crec que passa per bàsicament per seguir fent el que s'està fent ara, i un altre fet que jo crec que sempre es posa damunt la taula quan estem parlant de situacions així, que segurament la millor inversió a l'hora d'intentar disminuir els robatoris és invertir en serveis socials i en polítiques que afavoreixin les, que tendeixin a eliminar les desigualtats, que al cap i a la fi són el que provoquen aquesta onada de robatoris.
Partit Popular, que m'havia demanat una paraula, després Convergència. No, l'havia demanat vostè primer, després la repartir. Ja tindran tots un torn, sí, més de paraula.
Aquí, hablando de seguridad, parece que hayan cuatro concejales del gobierno municipal y un partido de la oposición, como a veces se refleja efectivamente en el pleno, ¿sí? Inefectivamente y a una oposición contundente y dura es el Partido Popular, pero para eso nos votan los ciudadanos. Yo quería resaltar varias cosas, ¿no? En primer lugar, que la percepción de inseguridad aumenta. Yo no lo dice el Partido Popular, lo dice la propia policía local y los Mossos de Escuadra. Hablen ustedes con ellos. Sí ha incrementado la percepción. La percepción tiene una connotación intrínsecamente subjetiva. Y en la población es un hecho que se ha incrementado esa percepción. Eso es un hecho, no es una manía del Partido Popular, señor Solé. Mire, hace poco el teniente alcalde de seguridad nos informó a Quad.cat la semana pasada o hace 15 días, creo que establecía unas especies, entre comillas, comités de patrullaje específicos por el centro urbano. Esto no pasa porque sí, señor Pera Solé. Esto pasa porque los comerciantes, pues, están preocupados. ¿Y por qué están preocupados? ¿Por qué se instauran ahora y no hace un año, dos o tres años? Te digo que se ha incrementado estos comités de patrullaje. Informa cuál.
¿Comités de patrullaje?
Bueno, patrullas mixtas. A lo mejor el término no es el adecuado.
Patrullas mixtas.
Pido perdón por mi carácter lego en estas materias tan tan técnicas. Lo que sí que le puedo decir es que hay, por parte de los comerciantes, y esto se puede decir, creo que es una vez a la semana, una cada 10 días, tenemos una noticia en los medios locales de que se ha entrado en un local comercial de San Cugat, que ha habido un acto de pillaje. A lo mejor es una mera rotura de cristal, pero es un acto de pillaje que va contra la seguridad. Y la seguridad no se limita tampoco al tema de los robos en domicilios. Yo le invito, señor Zulea, que vaya al barrio del Monestir, hable con los vecinos del barrio del Monestir, vaya usted también a la plaza de los Jocs Florals, verá lo que allá se consume, verá los problemas que hay. Yo les invito a hablar con las asociaciones de vecinos de San Cugat. Pásese ustedes por el barrio del Monestir. Ya sé que nunca van, señores.
No, nunca van.
Vayan ustedes.
Vayan
ustedes a hablar. Hablen con el presidente de la asociación de vecinos y lo verán. Ya por último.
No, pero un momento, señor de Salvador, si os plau. Sí, pero no. Breument, digui el que hagi de dir. Ara faci alguna cosa nova o no?
No, el representant del govern municipal, que supongo que alguna cosa...
Sí, escolti, una cosa, ja que han parlat dels mitjans de comunicació. Hi ha notícies des del 2018 en què Mossos d'Esquadra i Policia Local intensifiquen la vigilància a l'eix comercial compartint això, doncs fent parelles mixtes. Perquè me'n recordava que ho havia cobert això fa temps. 2008, per exemple, vull dir que quedi clar. Senyor Casajoana.
Bé, és que estic encara esturat, realment. Senyor de Salvador, hi ha una dita catalana que diu que qui té gana somia pa. I en el seu cas és d'aplicació concreta.
Gràcies, senyor Casajoana.
I vostè està explicant un escenari que jo crec que atenta no tan sols a la intel·ligència dels que estem a aquesta taula, sinó que atenta contra la intel·ligència dels nostres electors, als quals devem respecte. I vostè està faltant al respecte de la tasca que es fa des de la policia, des dels Mossos d'Esquadra, a la pròpia gent que treballa, viu i fa feina a Sant Cugat, i està descrivint un paisatge dantesc. Jo li demano, per favor, que miri d'explicar la seva posició des de l'oposició d'una manera en la qual puguem tots tenir un punt en comú, perquè vivim en una societat que evidentment hi ha delictes com a totes les societats, i es tracta d'afrontar-los d'una manera assenyada, sense alarmismes i sense caure en una provocació. M'ha semblat que vostè està cridant a una revolució, a un nou cop d'estat. Està vostè provocant una magnificència d'uns fets que no es corresponen a la realitat. Hi ha problemes? Sí. Tractem-los amb la prudència que es mereixen i no intenti pagar foc amb benzina, que ja sé que és un autèntic expert.
PSC.
Sí, d'entrada jo, per una qüestió de respecte, jo crec que està a l'oposició és ser responsable també, i ser responsable i conseqüent amb les paraules que es diuen. I quan hi ha actuacions de l'equip de govern, doncs, que són actuacions normals o que estan bé, no està malament reconèixer-ho, i no tot sempre és anar a la contra. Jo l'he dit perquè no pel fet d'estar a l'oposició hem d'anar sempre contra el que es fa des del govern, més que res perquè moltes de les polítiques que s'apliquen i en qüestions de seguretat moltes vegades també venen per recomanacions de l'oposició. Per tant, és un problema de tota la ciutat i no es tracta d'estar a l'oposició del govern, és un problema de percepció. És evident que hi ha focus de conflicte en la nostra ciutat, i clar, com no és el mateix dir robatoris que consum o tràfic de drogues, ho posem tot en el mateix sac i seguretat, clar que forma part, i aquests focus els tenen detectats, i la nostra feina com a responsables polítics és també, en el marc que ens pertoca, denunciar i potenciar les polítiques que d'alguna manera netegin el mapa d'aquests focus d'inseguretat o percepció d'inseguretat, perquè el consum d'estupefaents tampoc no és una qüestió pròpiament de seguretat, és una qüestió de salut pública, això d'entrada. Després, l'operació Grèvol ja s'ha dit, no només es fan, hi ha dos èpoques a l'any, que és el tema de festa major a l'estiu, quan s'arriba a l'estiu, que són les campanyes d'estiu i prevenció de quan la gent se'n marxa de vacances, i l'època de Nadal, però fa anys que les patrulles mixtes funcionen, i a més a més augmenten el seu dispositiu. I per l'última cosa, jo suposo que tot això també respon a una política general de dir, home, com que no tenim suficients recursos públics, anem a veure si ens posem d'acord i traiem la seguretat privada.
Ara en parlarem.
La seguretat privada del carrer. No, però jo suposo que el senyor Bruno de Salvador anava cap aquí, perquè com que no, doncs anem a la contractació de determinats espais públics a la seguretat privada. Per tant, em sembla que, i encertadament ho ha dit el senyor Casa Joana, em sembla que la política de destrucció en matèria de seguretat, doncs, del Partit Popular és evident. I l'últim punt és que, home, qui no han estat a les entitats, qui no han estat en els barris, han estat vostè. No ens ho digui a nosaltres que no trepitgem el carrer, que no trepitgem el barri del monestir, el barri del centre estació, ni madre mia, ni padre mia, o ja està, hombre, o vostè. Miri, escolti'm, nosaltres puntualment i quasi periòdicament parlem amb totes les entitats veïnals. Bueno, doncs ja està. Faci-ho vostè.
Li toca Iniciativa ara. El senyor Calderón el veig molt pensatiu.
No, les intervencions de Bruno de Salvador, la veritat és que sulfuren una mica, però no sorprenen. Per tant, aviam, entra dins el guió i és el que tocava avui. Per tant, poca cosa més a afegir, només que el senyor de Salvador, atenent també a l'acció política del Partit Popular, amb la presentació, per exemple, de delegacions al pressupost, que demanen una rebaixada d'ingressos espectacular, si fos pel Partit Popular, és que ni seguretat en tindríem. No en tindríem seguretat. No tindríem polítiques socials, perquè per ells això no importa, tindríem caritat i donacions a entitats relacionades amb l'Església, per exemple. I anul·laríem la comunicació, això sí, perquè clar, la comunicació és lamentable, però la seguretat sí que l'hauríem de garantir, tindríem un policia a cada porta i l'Ajuntament es dedicaria només a això. O sigui que el Partit Popular, està clar, la línia que porta és una línia, doncs, bueno, és la seva estratègia. Si això significa que la resta de grups no som oposició, doncs prefereixen no ser oposició. I per últim, amb la línia que porta el Partit Popular, jo introduiria, sé que el tocarem ara, però introduiria la privatització de l'espai públic i de la seguretat ciutadana en mans d'empreses privades, que és el que va aprovar ahir el Senat. Jo crec que això és bastant lamentable i lamento també profundament el suport de Convergència i Unió d'aquesta llei.
Ara en parlarem. La CUP?
Sí, no.
Tanca aquest torn, senyor Salvador, ara tindrà un torn de paraula.
Bàsicament, només constatar que de les 5 persones que estem aquí, i tu que no et conto en aquest
cas...
No és personal.
N'hi ha 4 que anem a la Comissió Informativa de Seguretat. El Pere no és la seva i, per tant, no hi va. Cada mes ens donen les dades, Bruno, o sigui... I tu, home, pues que ja saps que no es corresponen amb el que tu estàs dient aquí. Per tant, no sé què vols que et digui. Bueno, és que no sé, al final ja... I és evident que tot això ja lliga, jo crec, amb el que ara comentava el Pere i el Joan, respecte, Pere Soler en aquest cas, respecte a lo de la privatització de la seguretat, que jo crec que és una mesura molt greu, i la famosa llei Mordassa aquesta, que també tirarà endavant. Per tant, bàsicament constata això, i suposo que ara parlarem d'aquesta duda.
Bien, a ver, constatar que en San Cugat hay materia de seguridad en cuatripartito, 4 partidos van a la una, es muy legítimo, y el Partido Popular discrepa, y no nos cansaremos de decir que es una prioridad para el PP la seguridad. Por alusiones, seré rápido.
Pues no han presentado alegaciones al aumento de la inversión en materia de seguridad,
Señor Soler, señor
Soler. No han presentado alegaciones al presupuesto en esta materia.
Señor Soler, si me deja hablar, gracias.
No asegurarem el que diu.
Habla usted y luego hablo yo.
No, senyor de Salvador, que té el torn de paraula vostè ara.
Senyor Pere Soler,
a veure. Ara té un torn al Partit Popular i després, si algú vol respondre, ja respondrà.
Gràcies. Cuando usted decía que la oposición significa reconocer las actuaciones positivas del gobierno, yo le voy a poner un ejemplo de la semana pasada en materia de seguridad. El único partido que ha valorado de manera expresa, positivamente, la instauración de cámaras de seguridad en el barrio de Cantraval ha sido el Partido Popular. Y lo ha dicho expresamente. Y consta en los actas de la Comisión Informativa. Es decir, lo digo porque el señor Pere Soler dice, es que el PP todo dice que no. Mentira. Es decir, el Partido Popular, cuando el gobierno cree que hace las cosas bien, pues lo dice y lo reconoce, señor Pere Soler. Mire, señor Calderón, de Iniciativa. Nosotros queremos agradecerles del Partido Popular la publicidad que nos hace. Efectivamente, nosotros pedimos rebajas de impuestos.
Y más seguridad.
Sí.
Eso es imposible.
Hable con los vecinos de la ciudad y pregunte cómo tienen los IBIs. Ya sabe que usted lo que quiere es más IBI, más IBI,
sí,
más pago.
Yo soy marxista de esas cosas.
No, usted es de iniciativa. Usted es de iniciativa. ¿No? Más ingresos públicos vía impuestos, por supuesto. Nosotros no nos encontrarán en esa vía. Nosotros queremos una bajada de impuestos, como así lo hemos presentado en las alegaciones. Y ya usted hablaba de comunicación. Los gastos en comunicación, señor
Calderón. Están hablando de seguridad, ¿no?
No, el que habla de comunicación ha sido el señor Calderón. Y yo, por alusiones, voy a contestar. Cuando el señor Calderón hablaba de comunicación, usted se ha callado, señor Pere Soler. Mire, señor Calderón, le voy a decir. San Cugat se gasta 2,3 millones en comunicación. Dentro de esta partida hay casi 900.000 euros de esta casa y el resto es comunicación.
Però això és com si jo barregés Televisió Espanyola amb el gabinet de premsa de la Moncloa.
No ho facis,
perquè ja que parla d'aquesta casa, jo parlo d'aquesta casa. Vostè està barregant el pressupost de Cugat.cat amb el gabinet de premsa i amb comunicació de l'Ajuntament. Sí, és com si jo agafés el pressupost de Televisió Espanyola i el barregés amb el gabinet de comunicació de la Moncloa.
Senyor Jiménez, que ha sacat el tema de comunicació, jo no he sido, ha sido el senyor Calderón, quizá intencionadamente. Entonces, y me parece muy legítimo por parte del señor Calderón, mire que le digo, me parece muy legítimo, pero entonces yo también pongo las cifras sobre la mesa. ¿Vale?
Però estem d'acord que ha barrejat diverses partides.
Bueno, yo le digo que hay unos gastos en conjunto de comunicación, que son la cifra que indicaba, y por otro lado hay unos gastos en seguridad. Para nosotros la seguridad no es la comunicación, es la seguridad. Se lo tengo que decir, ¿es erróneo? Pues quizás sí, pero es una opción del Partido Popular, Y ya está. Y en cuanto, mire, señor Casajoana, el que habla de golpe de Estado, el que habla de Ciudad Juárez, cosas de estas, no es el Partido Popular. Lo único que dice el Partido Popular es lo que han dicho Mossos de Escuadra. E incluso el señor Puigneró, mire lo que le digo, el señor Puigneró ha reconocido que verdaderamente ha incrementado la percepción de inseguridad. Y eso es un problema. A lo mejor los daños, como los robos, efectivamente han disminuido, pero la percepción ha aumentado y el Partido Popular insiste en eso. Y consta en las actas de la Comisión Informativa. Gracias.
Però vostè parla quan li interessa de percepció, vostè parla quan li interessa d'inversió, vostè parla quan li interessa de comunicació. Miri, escolti, no estem en un mítin, li prego, per favor, que miri de centrar la conversa en termes raonables. Vostè està fent un míting de campanya i no és això, ja l'aplaudiran.
Jo doy datos, senyor Casajoana.
No, vostè fa un aigua barreig que no du enlloc.
Més opinions i tanquem ja el tema.
No, perquè... jo tancaria, però ja que parla tant de comunicació, home, com a mínim, anar a l'organisme general, al Consell General de l'Organisme Autònom de Comunicació, que és aquesta casa, que ahir es va discutir el pressupost, i vostès no hi eren. Si tant els preocupa aquesta comunicació, el mínim que poden fer és anar, i en el fòrum de debat, on es debaten els pressupostos d'aquesta casa, per exemple, anar-hi. De totes maneres, em sembla que ha quedat clar. Nosaltres sí volem més inversió, en termes de seguretat, però no per instal·lar càmeres, sinó per millorar les condicions de treball de la policia local i pujar la ràdio, que és de fa anys que estem demanant. No només una inversió per la nova comissaria, que també, que ja neix amb unes certes deficiències, també s'ha de dir, i s'ha de posar sobre la taula, i per tant, una inversió amb el que són les condicions de treball, un canvi de la flota de vehicles, etc. Sí, però bé. No amb el sentit que vostès diuen.
Todos.
No amb el sentit que vostè diu.
Mira, un apunt, no en relació a el que deia el Bruno, és una anècdota, però avui es debat al Parlament una moció del Partit Popular arran d'un article que va escriure l'Ignasi Gebé aquí, a Cugat.cat, i el PP ha entrat una moció al Parlament referent a aquesta qüestió.
Per què?
Suposo que per demanar... que per demanar que se'l censuri, o no sé ben bé exactament de què va la moció. Un article que va escriure l'Ignasi sobre els Mossos d'Esquadra, la Brimo.
Bé, un menysteniment sobre els Mossos d'Esquadra.
Exacte. Bueno, això...
Potser un article...
Un menysteniment.
Ho dic perquè ho relaciono
amb... Situem les coses al seu lloc, va ser un menysteniment...
No, però dic que estem parlant de seguretat i té relació amb el que comentava ara el Bruno de Salvador.
Sí, però després es posaran d'acord i la retiraran.
Això ja...
Escolti, anava a parlar també dels vigilants privats, ara. Ja sé com han mig tret, però... M'agradaria conèixer exactament el seu posicionament. Tenim aquesta llei de seguretat ciutadana que s'ha aprovat al Congrés amb aquesta novetat. Atenció, els vigilants privats podran identificar i detenir a la via pública si tenen l'autorització per fer-ho. Després que s'hagin acceptat una setantena d'esmenes al projecte, la llei del PP compta amb el suport del PNB i CiU, mentre que el PSOE i Esquerra Plural la consideren una ruptura del concepte actual de seguretat pública. És precisament fruit d'una esmena pactada entre PP i CiU que els vigilants privats podran identificar, escorcollar i detenir ciutadans no només en zones comercials tancades al trànsit o en espectacles esportius i culturals, sinó que ho podran fer en qualsevol espai públic si hi ha aquest permís. Convergència i Unió?
Bé, primer de tot haurem de veure qui els hi dona el permís i per què els hi dona el permís. Vostè ha fet una descripció molt genèrica.
Sí, la que hi ha als mitjans avui.
M'agradaria anar una mica a la lletra menuda i poder aclarir quan poden intervenir aquests vigilants jurats, si a l'aire lliure, en espais comercials, al metro, ja a dia d'avui ja ho fan en els ferrocarrils. Bé, m'agradaria tenir més dades per poder fer una valoració més àmplia. Es tracta d'afavorir la seguretat a tot arreu. L'única cosa que vull saber primer, o volíem saber primer, és quina formació han de tenir aquests vigilants, i qui els autoritza a desenvolupar aquestes tasques.
Partit Popular.
Bien, en primer lugar me gustaría destacar el consenso con el que se aprueba esta ley. Estamos hablando de, creo que son poco más de 200 diputados de la Cámara Baja, que en un tema tan sensible como es el tema de seguridad, yo creo que es positivo que en un tema se haya llegado a este consenso. También que quería indicar que efectivamente a los vigilantes de seguridad se les da determinadas competencias, pero también en determinadas condiciones. Y esto es importante decirlo. O sea, en este sentido, me apunto a las palabras que indicaba el señor Casajoana, decir que es un tema muy serio. Yo creo que no se puede hacer análisis simplistas, hay que ver con rigor, detenimiento, posiblemente haya un reglamento que ejecute esta norma con rango de ley y ver en última instancia cómo queda esa intervención de los vigilantes de seguridad en sus actuaciones. En cualquier caso, consideramos que es positivo porque lo que hace es incrementar también las medidas de seguridad, y si se toman estas medidas es porque, por desgracia, pues han pasado acontecimientos pues bastante trágicos donde por los vigilantes no tener ningún tipo de actuación pues se han cometido pues infracciones incluso de orden penal que se podrían haber evitado. Gracias.
Esa sí.
Bueno, sí que estic d'acord que en aquestes qüestions la dreta sempre es posa, quasi sempre es posa d'acord, no? I per tant la dreta espanyola s'ha posat d'acord amb la dreta catalana i amb la dreta basca, doncs per tirar endavant una llei que coarta la llibertat la llibertat de les persones en l'espai públic, que això em fa recordar pel·lícules de ciència-ficció com Robocop, per exemple, no? Empreses de seguretat que tenen la concessió, com si fossin les escombraries, de la seguretat pública. Cal recordar que aquesta llei, per les respostes que han fet en Pere i el Bruno, realment no se l'han mirat, és el que surt en els diaris, però hi ha aspectes molt poc clars, no? Com detenció. La paraula detenció, ús de la força, els vigilants de seguretat no tenen la formació, no tenen la capacitat i no tenen l'experiència que tenen les forces de seguretat de l'Estat i o les policies locals per fer aquest tipus de detenció o aquest tipus de retenció fins que arriben les forces estatals, no? El xerif, no? L'ajudante del xerif i el xerif, no? Per tant, no són professionals i no estan formats per poder fer aquest tipus d'actitud, però va més enllà. També se'ls pot otorgar la vigilància dels perímetres dels centres penitenciaris. I això, per mi, és molt greu, perquè torna a tentar aquell principi bàsic recentralitzador, que és tornem a agafar una competència que era plena de la Generalitat, que era el tema de la seguretat en els centres penitenciaris. Però en aquest cas, fem com les escombraries, o com la deixalleria, o com la concessió de l'energia, la posem en una empresa privada que ens sortirà més barat, segurament, pensen que posar policies, podrem optimitzar els recursos econòmics, però quines són les condicions laborals d'aquests treballadors, quina serà la seva formació, tot això queda a l'aire, i evidentment no es pot aprofundir perquè no ho diu.
Iniciativa.
Bé, jo avanço que jo el text no l'he llegit, però sí que he llegit el que surt als mitjans, he llegit el que ha dit, el que comentava el Pep Jimeno de la declaració, en aquest cas, del grup de l'Esquerda Plural, i és evident que trenca amb el model de seguretat pública fins ara establert i fins ara en vigor. Veig amb inquietud el tema que, o sigui, la seguretat privada pugui retenir en un espai públic, obre la porta, per exemple, casa, miri, faré un exemple molt concret, senyor Bruno, i perquè ens entenguin els oients. Aquesta llei obre la porta a que si hi ha un problema de seguretat en un barri concret, Can Trabal, en lloc de que l'Ajuntament posi les mesures necessàries per millorar el problema que hi ha allà, subcontracti una empresa de seguretat privada perquè mantingui el barri.
En un moment concret a Valldoreix va aparèixer aquesta opció.
Bueno, era il·legal.
No, però se'n recorden que va haver-hi el debat.
Doncs, aquest tipus de model és el que ens estan posant sobre la taula, que és un model, anava a dir anglosaxó, no, és un model americà. Sud-americà. A dia d'avui a Buenos Aires, per exemple, hi ha barris sencers o comunitats senceres o Brasil que funciona així. Jo crec que aquesta no és la via. No és la via. I per altra banda també forma part de tota aquesta ofensiva neoliberal i de la dreta d'intentar privatitzar qüestions que fins ara eren inqüestionables. S'ha començat per la sanitat, exemple concret, la Comunitat de Madrid, per exemple, o la gestió del senyor Boi Ruiz a la sanitat catalana. S'està intentant d'alguna manera molt, molt civilina privatitzar tot el sistema de pensions, que la contrarreforma el que vol consagrar és un sistema de pensions gairebé assistencial, que la gent l'obligui a fer-se un pla de pensions privat, i la tercera és privatitzar la seguretat. O sigui, estem buscant línies de negoci perquè uns quants puguin fer diners i puguin fer negoci, privatitzant qüestions elementals i essencials del que és un estat de dret, com fins ara enteníem que era, tot amb els nostres dubtes. En qualsevol cas, i acabo, i com queden 5 minuts, suposo que molt tindré breu. Un torn molt breu al final, jo no vull deixar passar la que pot ser l'última intervenció per demanar a la ciutadania i fer una crida demà, dia 12, més 12, a les 12, perquè es mobilitzin davant de l'Ajuntament de Sant Cugat en contra de l'avantprojecte de racionalització de les administracions públiques del govern Rajoy, un projecte antidemocràtic de recentralització i que consagra tot això que estem parlant avui.
La CUP?
Sí, bàsicament no difereixo gens bàsicament del que comentaven el Pere Soler i el Joan, en el sentit de que la seguretat ha d'estar en mans públiques i ha d'estar sota control públic. Deixar-ho en mans o que hi entri a l'empresa privada, a la seguretat privada, és portar-nos a models d'altres països que jo no vull per casa meva. I a més crec que està demostrat que no funcionen. En tot cas, el Pere comentava que és possible que surti econòmicament més barat, però i segurament té raó, però el que també és evident és que a mitjà i a llarg termini socialment surt bastant més car. Per tant, rebutjar absolutament la postura i posar unes dades sobre la taula. La seguretat privada en aquest país, les empreses de seguretat privada en aquest país i a l'estat espanyol, moltes estan en mans de feixistes declarats i de persones que tenen vincles amb grups neonazis d'arreu d'Europa. Per tant, vigilem el que fem i en mans d'aquí posem la seguretat.
Algun comentari més? Sí, tindran tots un breu torn de paraules, si m'ajuden, i són breus.
Sí, senyor Porós, yo invito que si ustedes tienen pruebas de que hay grupos neonazis, lo que tienen que hacer es a denunciarlos por el bien de todos, porque a nadie nos interesa que hayan grupos neonazis.
No sé, aquí en España da igual. ¿De qué sirve denunciarlo? En Alemania sí, pero aquí...
Ja està, senyor Soler?
Gràcies. Luego hablo.
Sí. Gracias.
Breument, va. Si us plau, ajudin-me. Sí.
Mire, yo cuando escucho al señor Calderón, siempre que el señor Calderón, que es muy, muy, muy loable que lo haga, y está en su derecho, ¿no?, criticar leyes del gobierno de la nación, pero lo que pasa es que el señor Calderón, todos son ataques a la libertad, ataques a la democracia. Sí. Mire, señor Calderón, es decir, cambie un poco el lenguaje, pues lo que no puede ser es que cada ley que aprueba el gobierno es un ataque contra la libertad y la democracia. Y le digo por qué, porque si es un ataque a la libertad, a la democracia, lo que tiene que usted es ir a los tribunales, y los tribunales ya se encargarán de revocar la ley, señor Calderón. Lo que no puede ser este discurso simplista, demagógico, de cualquier norma que aprueba en las Cortes Generales son ataques contra la libertad y contra la democracia. Y hablando usted empezaba a hablar de la sanidad en la Comunidad de Madrid y todo esto. Y yo, oiga, en Andalucía, donde ustedes son gobierno, sus amigos de Izquierda Unida son sus compañeros de partido, de coalición. La comunidad andaluza tiene muchos hospitales gestionados en este régimen. Y ustedes callan. Sí, señor Calderón, no falta la verdad. Esto es un hecho, señor Calderón.
Y falta la verdad es usted.
Ustedes callan solo con la Comunidad de Madrid. Y esto es decir, si atacan uno, ataquen todos. Lo que no puede decir que donde yo gobierno me callo, donde está el Partido Popular a criticar. Mire, las estadísticas y las encuestas que se realizan a los usuarios de centros en este régimen, por ejemplo en la Comunidad de Madrid, los índices de satisfacción son mucho más altos que en el resto de...
Ahora le toca iniciativa, que le damos la gravetat
y... Deu ser per això que té tot el col·lectiu de metges en peu de guerra a la Comunitat de Madrid, deu ser per això. A mi m'acusa d'amagoc, vostè, després de tot el discurs que ha fet de seguretat ciutadana en aquesta tertúlia avui... que vostè ha fet més demagogia que ningú, ha mentit deliberadament en aquesta tertúlia.
Diga qual és.
Vostè, representant del Partit Popular a la Comissió Informativa de Seguretat de l'Ajuntament de Sant Cugat.
Diga qual és, senyor Calderón.
Vostè m'està dient que no és un atac a la democràcia, sí. Passa segons quines decisions dels ajuntaments, elecció directa, la Diputació de Barcelona... que és elecció indirecta. Vostè que vol treure des del seu govern del partit Rajoy totes les competències en serveis socials, per exemple, i culturals als ajuntaments.
No tienen competències pròpies, i usted lo sabe. No tienen competències pròpies.
Si els ajuntaments no haguessin fet aquestes competències, tindríem a la ciutadania morta de fàstic.
No tienen competències pròpies. No tienen competències pròpies.
Abans d'acabar, m'agradaria convocar la ciutadania demà a les 12 a la plaça de l'Ajuntament a defensar els drets dels ajuntaments, els ens locals, que són els més propers als ciutadans i els que ens podem adreçar i conferir i intentar ajudar amb la seva...
Jo invito a no assistir.
M'hi sumo a aquesta convocatòria i aquest pas acabarem privatitzant la justícia si no ho està ja.
Diguin pros.
Si ja tanquem el cercle. Demà tots a la concentració i que hi hagi molta gent.
Escolti, moltíssimes gràcies per a Casajona, Bruno Salvador, Pere Soler, Joan Calderón i Guim Pros. Molt bon dia al cinc.
Bon dia. Bon dia.